La veu del carrer.
Benvinguts i benvingudes a La veu del carrer, l'espai de tertúlia de participació ciutadana que oferim cada mes a Ràdio Ciutat de Valls. S'acosta la Setmana Santa. A diferència d'altres edicions, emetem aquest programa a la penúltima setmana del mes, perquè la setmana que ve, com és, hi ha dies festius, hem considerat oportú doncs avançar aquesta tertúlia de La veu del carrer, i avui analitzarem el pressupost municipal, la proposta de pressupost municipal del 2024 de l'Ajuntament de Valls, i també les convocatòries electorals que ens vindran tot just després de Setmana Santa. Eleccions al Parlament, 12 de maig, eleccions europees, 9 de juny. Déu-n'hi-do quina voràgina electoral. Avui hem convidat el Francesc Manresa i el Jaume Pros. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vacances per Setmana Santa, en primer lloc? Algun dia de festes? Bé, com, ja sabem.
Jo, com es deia en llatí, estic de festa festiva. O sigui, festa sempre, no?
És a dir, jubilat.
Sí, clar.
Exacte, jubilat, just.
Algun viatge? Allò, no, divendres sant, dilluns de Pasqua, menjar la mona...
El poble de la dona, que és de les Garrigues, un lloc on se fa molt bon oli. Pau, tranquil·litat, i allà dalt hi estic molt bé.
Jaume, alguna escapadeta?
Bueno, ja es veurà. De moment, possiblement sí, però... Ja veurem, segons com vagi tot.
Bé, els últims plans del dia. Farà bon temps, sí. En principi sí que necessitem que plogui, però esperem que plogui potser els dies feiners de la Setmana Santa, que el divendres sant i el dilluns de Pasqua, que almenys faci bon temps.
De moment, pel que han dit per televisió, fins diumenge vinent, temperatures dalt. Llavors sembla que baixin, però no, la cosa no...
Això del bon temps i el mal temps ara és molt relatiu.
Sí, bueno, just.
Perquè què és el bon temps i el mal temps?
Just.
Ara jo crec que...
Estem entesos. Clar. Sí.
El bon temps seria que estigués plovent
ho he dit malament.
No, és culpa teva, és culpa del David, que ho ha dit ell, el bon temps.
Anem per feina. La setmana passada, en concret dimecres de la setmana passada, es presentava la proposta de pressupost municipal del govern de Junts per Valls i Esquerra, un pressupost que també comptarà amb l'abstenció del PSC. El ple encara no se sap quin dia se celebrarà, però bé, ja tenim comptes, un pressupost que des del govern municipal doncs es va firmar, que és un dels pressupostos més alts de la història, en concret 36,6 milions d'euros i un creixement respecte a l'any passat d'un 4,4%. Què us semblen? Ja per començar a llançar opinions, aquests comptes de 2024 que en breu s'aprovaran.
Són els pressupostos més alts de la història de l'Ajuntament. I és normal, la vida evoluciona i tot puja, i els pressupostos municipals doncs també pugen. M'he estat mirant aquella infografia que ha penjat l'Ajuntament a la seva web, i que està molt ben explicada, amb gràfics, i que convidem, no?, a tota la gent que vulgui entrar a la web de l'Ajuntament doncs, per poder-los consultar i amb una ullada més o menys, amb un cop d'ull ràpid, poder veure com van. I la veritat és que estava buscant alguna cosa que fos criticable, perquè aquí venim també a criticar, però em costa trobar alguna cosa que sigui excessivament criticable. És a dir, si jo ara fos regidor i no fos regidor del govern, trobaria difícil de votar en contra d'aquests pressupostos com s'han plantejat fins ara, tot i que ara ja diré que he trobat alguna coseta que m'agrinyola una mica, però sí que entenc, per exemple, ja la parlo a favor del PSC, entenc aquesta abstenció per part del PSC, perquè és que tampoc no són uns pressupostos que jo almenys no he sabut trobar cap aberració ni cap barbaritat que diguis, apa, que fan aquí. Penso que estan fent una aposta gran pel tema de la sostenibilitat, per exemple, tot el tema relacionat amb el consum d'aigua, com el que parlàvem ara, no?, del bon temps i el mal temps. Qualsevol podria dir, home, però és que això s'hauria d'haver planificat molts anys abans. Sí, però és que en aquesta situació estan tots els ajuntaments de Catalunya i de fora de Catalunya. Allò que diuen, ens en recordem de Santa Bàrbara, quan trona, és així, i ara dius, ojalà, no?, tant de bo s'hagués fet abans, i pensar i destinar partides tan importants al tema de la sostenibilitat, però bueno, es fa ara, doncs bueno, tant de bo puguem estar-hi a temps, no?, i de poder fer un estalvi a nivell de ciutat, de poder millorar tot el tema de les canonades. D'altres qüestions que també m'han cridat l'atenció, ho dic tot d'una i així ja després,
vale?
altres qüestions que m'han quedat l'atenció, doncs trobo que la inversió creixent que es fa en polítiques d'ocupació, trobo que és important.
El genera. Tenim les nostres instal·lacions.
Sí, exacte. Penso que és una inversió que és molt positiva. És el que realment penso que demanem, que s'aposti en l'ocupació, en portar noves empreses, en generar llocs de treball, en la formació també de les persones que volen accedir per primer cop al món laboral, i també que és un pressupost que és potent relacionat amb el genera, i també trobo que és molt, molt interessant. I pel que fa a les inversions, hi ha inversions que algunes ja són cansa una mica, per exemple el tema de la policia local, tot això, és que és cada any,
a veure també si... També hi haurem de veure, després en parlarem, pel fet que no hi hagi pressupost a Catalunya, això també ho pot endarrerir, o també el futur parc sanitari.
Sí, perquè després moltes coses d'aquestes depenen de subvencions que venen d'altres administracions públiques, i concretament de la Generalitat també és un puntal a nivell econòmic dels ajuntaments, però ja es veurà. Però, per exemple, hi ha una inversió molt forta en el que és el tema de les inversions, i estem parlant de més de 8 milions d'euros en inversions a la ciutat, i dius, ostres, està molt bé. El que passa és que el que em sap greu, i tant de bo pogués ser d'una altra manera, però és que tenim aquesta sort, aquesta desgràcia de tenir aquest barri antic tan degradat des de fa tantes dècades, i que a més com a extensió, no?, ocupa un espai de la ciutat molt gran, que resulta que és que al barri antic destinem 3,8 milions, la meitat del pressupost d'inversions. Què significa això? I ara faré ara seré el tio que farà més demagogia del món. Què significa això? Doncs que si ho mirem per inversió habitant, imagina't barris que estan... imagina't tota la gent que viu, per exemple, al Passeig de l'Estació o al Fornàs, que és el barri amb més densitat de Valls. Si ho mirem inversió per habitant, resulta que un per habitant del barri antic se pot endur fins a 10 vegades més, diríem, que un altre vellenc d'un altre barri. Per tant, podria significar un punt de discòrdia de que any rere any es destinin la meitat del pressupost de les inversions a un barri en concret, i que no sé què passa, que desgraciadament no acabem de veure materialitzat o materialitzades aquestes inversions tan grans que fan els diferents governs que van passant per la ciutat. Destinar la meitat del pressupost d'inversions a un barri, hauríem de tenir un barri antic com una patena, que hauria de ser l'enveja de la resta de les ciutats. Però és un misteri, com el de la Santíssima Trinitat, o més difícil encara, de dir com és que destinem tants diners a barri antic i que costa tant. Potser és perquè és molt gran, potser és perquè està molt degradat, o potser aquests diners que es destinen també puguin ser una part, que això desconec, a una política d'expropiacions, que també podria ser, i penso que hauria de ser així. Vaja, que penso que són uns bons pressupostos, que es destina una partida molt important de 4,3 milions al servei a les persones, a Bas Genera també es destinen molts diners, també estic content per això, també a polítiques, recapitulo, a polítiques de sostenibilitat i de medi ambient, i ho trobo que és molt, molt interessant i molt necessari en aquest moment, i l'únic això, no?, que veure, d'acord, destinem tots aquests diners al barri antic, destinem aquests gairebé 4 milions d'euros un altre any al barri antic, però a veure si aconseguim veure resultats.
Francesc, després continuarem.
No. Després
que fem una mitja part?
No. Continuarem amb
el... Digue, us he adormit els dos.
No, t'agraeixo moltíssim la teva intervenció, i a més com a gestor cultural i persona que estàs posada dintre l'administració, vull dir, ja hi tens més avesat que no pas un ciutadà del carrer, no? I per això a vegades se li fa una mica farragós al ciutadà del carrer quan veu tants números, no? Vull dir, certament, vull dir, tu has donat la clau i és veritat. Però incidirem una cosa, vull dir, a mi no em sabria greu, jo sóc ciutadà i visc al Passeig de l'Estació, a mi no em sabria greu que durant un o dos anys fessin aquest esforç al barri antic si realment, com tu deies abans, realment hi comencem a veure la diferència. Però és que això ja portem molts anys i no passa. Ja comencem amb els cèlebres pressupostos, o com se diuen aquelles subvencions de
barris. La llei de barris.
La llei de barris, sí. etcètera, i que realment, vull dir, no se n'ha vist un resultat bastant... Ara amb el Museu Casteller i alguna altra cosa, sembla que s'hi vulgui donar una mica, ja ho veurem, vull dir, no... Però et repeteixo, jo com a ciutadà del passeig de l'estació, si realment s'hi veigés un resultat òptim, no em faria res de sacrificar aquest pressupost i comparable amb d'això durant, home, això sí, vull dir, un o dos anys
després, que fa dècades, vull dir
les coses, clar, perquè a veure, això m'imagino que s'hi ha de trobar qualsevol administració que ve una urgència o el que sigui i ha de treure diners d'unes partides i posar-la en unes altres perquè convé allò, per urgència, per el que sigui, no? Ara, deixant a banda això, doncs sí que realment jo sí que he trobat en algun lloc que s'hi destinen pocs diners, o sigui, ja sortint dels projectes macroeconòmics, perquè, és clar, jo el que veig aquí també, i tu ho entendràs millor, i si no, corregiu-me, vull dir, és que els pressupostos tenen una cosa, sobretot en projectes. Hi ha els projectes que estan aprovats, per exemple, de l'any passat o de fa dos anys, i que s'estan executant. Per tant, tota la partida pressupostada no està gastada. Per tant, això va passant de pressupost en pressupost. I és aquí, allà on fora bo de saber, per exemple, el cas del Museu Casteller, que ja està fet, que has dit, escolteu, aquí hi havia un pressupost de tant. L'any tal se va gastar tant. L'any tal se va gastar tant, però comparant-ho amb el que estava pressupostat, perquè si no, no llavors no arribaríem a cap conclusió. I això és el que no es fa. I això és el que no es fa i el que a vegades la ciutadania no entén. Per tant, a partir d'aquí jo trobo que, bueno, i em celebro que s'hagin aprovat d'aquesta manera i que el Partit Socialista s'hagi abstingut. M'imagino que també hi juguen una miqueta les circumstàncies, no? Volen sí, jugar entre Madrid, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, no sé què.
I els pressupostos tenen la part dels ingressos que depèn molt també d'ingressos que venen de fora.
Exacte.
Penso que ara aquí el que es tractaria, i ara ja que diem, no?, que de manera general sembla que són uns bons pressupostos, doncs ara aquí del que es tractaria seria, i vinc al que dius tu, anar al pas següent de que com a ciutadania que exigim l'acompliment d'aquests pressupostos.
Exacte.
Tret de, independentment de temes col·laterals com poden ser eleccions al Parlament o qualsevol altra història, però si aquests diners al final disposem d'ells perquè a través del que sigui, no?, d'ingressos dels tributs, d'ajudes d'altres administracions, del que sigui. Doncs l'exigència, penso que ara hauria de ser l'acompliment d'aquests pressupostos, perquè si aquests diners que diem que estan pressupostats s'acaben invertint com despesa en totes aquestes partides, seran molt bons pressupostos. El problema serà, i vinga el que tu dius, que arribem i que l'any d'aquí un any ens trobem tu i aquí, un any més vells també, que ens trobem d'aquí un any, i que diguem, ostres, s'ha executat d'aquesta partida un 20%, d'aquella un 60%, d'aquesta... Jo, de veritat, jo sempre penso, i alguna vegada ho he dit aquí, m'assembla, jo amb això soc molt cruifista, que Cruyff sempre deia que els diners no han d'estar al banc, han d'estar al camp, jugant a futbol. Doncs jo penso que a l'administració pública la pitjor notícia per una administració és que uns diners retornin a la mateixa administració, o a una altra administració, Els diners de l'administració pública no haurien de tenir retorn.
No.
Són per invertir i per fer-los treballar i per millorar la vida de les persones.
Jo, per mi, sí. Jo, i afegint amb això que dius tu, encara diria més. Vull dir, sense anar als números macroeconòmics, o sigui, als projectes macroeconòmics, el que jo no entenc, com per exemple, ara fa un o dos anys que no hi ha pressupostos participatius, no?
N'hi haurà, pel que ens va dir la regidora Teresa Rull en una de les entrevistes aquí,
però
es vol fer un nou sistema, de fet s'hi està treballant.
Tant de bo es faci un nou sistema i que, miri, a veure, la participació que hi havia penso que no havia estat massa reeixida, no? Però per què? Vull dir, a veure, tot i que no eren uns pressupostos massa grans, perquè 250.000 euros, vull dir, no són pressupostos, però això repartit amb 14 o 15 coses, que hi havia llocs que eren 50, que eren 10, que eren 25. Jo el que no entenc és perquè no s'executaven tots el mateix any. Vull dir, francament, que és el que deies tu abans, per tant, aquestes petites coses no es pot arribar així sense que estiguin escomesos el dia 31 de desembre, entenc jo. Perquè jo ja ho entenc, almenys tal com estava plantejat fins ara, no és altra cosa, que és un, podríem dir, un caramel als barris a fi efecte d'una cosa que amb despesa corrent se'ls hi hauria de fer ja sense haver de passar per un concurs, eh? I en canvi no es fa, i d'aquesta manera ells ho supediten, els polítics ho supediten, no, mira, aquells han tingut més vots, per tant se n'heu emportat, vosaltres no, a veure si l'any que ve aconseguiu. Home, no, jo per mi aquí no.
Veurem al final els pressupostos participatius, quan s'acaben, quan comença aquest procés per escollir nous projectes, i també quin sistema s'aplica en aquesta nova etapa que ens explicava la regidora de Participació Ciutadana, la Teresa Rull. Uns pressupostos també en la roda de premsa que l'alcaldessa Dolors Ferrer va dir que confia que els diners del romanent de tresoreria es puguin utilitzar i destinar 100.000 euros pel comerç de Valls. Amb el que dèieu, al barri antic s'hi destinen una part important del pressupost, però el fet del comerç, tenint en compte l'entorn turístic on hi ha el Museu Casteller, doncs el fet de poder ajudar doncs el comerç ballenc i a crear més comerç. És el que deia, un més enllà del comerç, poder aprofitar doncs l'entramat turístic que hi ha al barri antic i on s'esperen també nous equipaments de cara al futur. Com ho veieu?
És una altra de les coses que jo hi volia incidir, eh? Vull dir, ho tinc al cap. 100.000 euros amb un pressupost de 122.000 que té pel comerç de Valls, tal com està la ciutat avui dia i el que necessita, ho trobo molt poc. Ho trobo molt poc. Hi ha d'haver una aposta molt més valenta i agosarada per animar el comerç de Valls. Jo ho trobo molt baix.
Però és un bon punt, tenint en compte que ja es destina uns diners des de comerç i que s'ampli la dotació, encara que sigui provinent dels romanents.
Tot el que sigui destinar diners al comerç de Valls sempre és positiu. Sí que és veritat que sembla, per la quantitat, doncs és veritat que també parlant d'un pressupost de més de 36 milions i mig, doncs que sembla que sigui que sigui poc, no? Jo confio que les polítiques de comerç també hi han d'anar per la part que, bueno, allò que a vegades no, que agrada tan poc als grups que són més d'esquerres, diríem. Jo no sóc contrari, estic a favor, diríem, del que serien les bonificacions, les ajudes i tot allò que serveixi per potenciar, en aquest cas, el comerç, eh? També podríem parlar d'indústria, el que tu vulguis, però en aquest cas
no
el comerç.
No subvencionetes, sinó a projectes. A projectes.
Clar,
sí,
clar,
ho entenc, jo, això ho entenc, però,
seria...
però ser més agosarat.
Sí,
donar
clar.
Més diner. O sigui, perquè a vegades perquè amb un li paguin el 80% de l'IBI o no sé què, quan fas números i dius, escolteu, per començar avui dia doncs no n'hi ha prou, sí. Amb això.
No sé per què et dic, és que és tan complicat. Penso que d'això potser sí que hauria de parlar persones molt més expertes en el món del comerç i de... Però és que és complicat, és que tenim una ciutat que és difícil.
És difícil, però és que portàvem uns anys, vull dir, ara, per sort, sembla que la Dolors vol trencar i està trencant aquesta dinàmica, o sigui, dels anys sabàtics. O sigui, aquí
sí.
Portàvem dues o tres legislatures, si no m'equivoco, que els dos primers anys és que no es fotia res. I era recaptatori i prou. I llavors, quan venien les eleccions, és quan se feien coses. I es feien malament. Ho sento, però vaig a dir, i es feien malament. En canvi, ara, jo veig que hi ha un altre tarannà i aquest tarannà sí que l'apoio més.
Clar, però és que sempre estem amb el mateix. Tot, a vegades les solucions sempre arriben quan hi ha el ferit, no? El malalt ja està mort. I llavors costa, perquè ara estava pensant que, quan, clar, tu no havies nascut encara, David, però quan jo anava a l'institut a finals dels anys 70, cap al 70 i alguna cosa, no tant amb els finals, ostres, tu, David, no vas conèixer això, el que era el carrer de la Cort, el que era la gent que hi havia, les botigues totes obertes amunt, hi havia una vida que era increïble. Quina llàstima que quan allò va començar a decaure no hi va haver ningú que va dir, ostres, això, no, aquesta hemorràgia l'hem d'aturar com sigui. Clar, i ara què hem de fer? Intentar ressuscitar un... si no està mort, està agonitzant.
Hi havia,
no?
68 establiments, ara quan n'hi ha més oberts n'hi ha 35.
I és que era tan xulo, de veritat, ara, ara estic en plan no, que fem
no, no,
gent que,
era
quan ens fem grans, era tan xulo que ara de la cor i tota la gent que hi havia, totes les botigues i un moviment, i jo era un adolescent en aquell moment, però era bonic el carrer, era bonic
que s'hagi passat de la cor. Que no hi ha
igual,
res.
Que no hi ha res.
Sant Antoni,
bueno, res de res.
Res de res. Sí, sí. I el carrer Sant Antoni era molt actiu, una activitat. I un carrer tan petit, per tant, d'això, la plaça de l'Oli i el carrer...
Peixateria?
No, ja ho diré demà.
Sant Oleguer?
Ostres, i això que... El carrer Sant Oleguer.
Sí.
Exacte. El carrer Sant Oleguer no es podia donar un pas. Perquè hi ha botiga banda i banda, i més a més hi posaven encara caixes de verdura al carrer, però escolta'm, allò semblava el zoco, però la gent hi anava. Vull dir, és que era tremendo. Bueno, i el carrer Major també hi havia activitat, i fins al carrer Tomàs Cailà, fins allà baix a la plaça, em se diu la plaça, fins a la plaça de les Garrofes, hi havia establiments. Escolta'm...
Clar, eren els restems, suposo que tot evoluciona, i ara, doncs, el comerç és una altra concepció, la que hi ha del govern, del comerç, no?
Caldrà veure, abans de donar per tancada la carpeta del pressupost, recordem encara sense data de convocatòria de ple, però unes altres qüestions que es poden observar. Es fa una aposta per construir l'Escola de Música Robert Gerhard pel trasllat de l'Escola de Música a Ca Pedró, a l'edifici de Ca Pedró. També es parla de la futura comissaria de la policia local, el que és la zona de l'Escorxador. Caldrà veure, això segurament són projectes més a llarg termini, però si es poden d'alguna manera iniciar també alguns projectes referents en l'àmbit de la salut, no? Com el futur parc sanitari, sí que és una competència més que portarà la Generalitat, i que si no arriben els diners de Barcelona difícilment es puguin aplicar en aquest 2024 el tret de sortida.
Ja ho he comentat abans, el tema de la policia, és que clama al cel. Sí que s'han anat fent alguns petits, no, petits arranjaments, algunes obres menors, diríem, a la comissaria que hi ha, han intentat dignificar-ho de la manera com han pogut, però l'espai és el que és, i és un lloc que no se correspon per una policia local d'una ciutat a capital de comarca com la nostra. Per
ni,
tant,
ni per qualsevol ésser humà.
És que allò és terrible, allà no poden estar.
Perquè hi tenen xinxes i tenen de tot, i rates i de tot, que a mi m'ho han ensenyat alguna vegada. Ara fa temps que no, però és que allò és intolerable.
Doncs fa anys enrere encara era pitjor.
Sí.
Però que vull dir que per molt que s'intenti, que li intentin rentar la cara, allò no és el lloc, per tant, fora. I una nova comissaria de la policia local amb més moderna, amb més serveis, a tots els nivells, a nivell, tot el que necessiti la nostra policia local, doncs això sempre acabarà revertint en un millor servei també per la ciutadania. Si la policia la tenim ben situada a gust i amb les eines necessàries per treballar, al final tothom, tots hi guanyarem. I fins i tot potser seria, no sé si es pot fer, però també fins i tot ampliar efectius. A mi em fa l'efecte que...
S'estan fent places noves, també, eh? Últimament, també, en els plens municipals s'estan aprovant una sèrie de convocatòries perquè hi hagi un relleu, també, en agents de la policia que s'han jubilat.
Clar, tota aquella policia... clar, això està passant també amb els Mossos d'Esquadra, que, clar, que després de la mort de Franco, tots aquells joves que van entrar a fer de policies, ara parlo a nivell de la Generalitat, a la dècada aquella dels 82, 83, tota aquella gent, ara... s'ajubilen, i suposo que la policia local n'hi deuen haver uns quants també que se deuen d'estar jubilant ara, l'any que ve o d'aquí poc temps.
Es jubilen o segons quines coses no les poden fer per raó d'edat.
Exacte, sí senyor, és veritat, és així. Per tant, el tema de la comissaria ho trobo, el tema de l'escola de música és un tema que jo desconec perquè no hi estic al cas, no? Però sí que pel que sento dir, per la gent que coneix el tema, doncs també era necessari aquest trasllat. Primer havíem parlat, me sembla, d'una millora, no? Crec,
sí, o de les enrere, instal·lacions del
de les instal·lacions, exacte. I ara d'un trasllat, doncs també ho trobo bé.
9 de juny, eleccions al Parlament Europeu, entremig la llei d'amnistia aprovada la setmana passada, que pot ja entrar en vigor cap a aquelles dates. Comencen el ball de candidats, tant a Barcelona com a Tarragona. Us ha sobtat aquesta convocatòria? Teniu ja pronòstics de com poden ser aquestes eleccions previstes pel 12 de maig?
Els pronòstics són molt difícils. Ara, a mi hi ha arribat a un punt que la política no hi ha res que em sorprengui.
Mira, anava a dir, jo soc ni sorpresa ni no sorpresa. No. És que ha arribat un punt també que no... No, em vaig quedar igual, eh?
No.
Ho vaig sentir per la ràdio i vaig dir, bueno, doncs mira, eleccions, un altre cop. Sí, ho farem, és el que hi ha. Suposo que aquí hi ha un doble component, el tema de no poder aprovar els pressupostos, doncs, pel tema del Hard Rock Café i d'allò del... I de, dels comuns, no? Votant, sí, els comuns votant en contra, però també és veritat que els pressupostos molts cops s'han prorrogat i els governs s'han continuat. Suposo bueno, que ho veia molt complicat. El govern de Catalunya arribar al final de la legislatura ho veia complicat. Molts factors en contra, depenent molt o ja exclusivament pràcticament del PSC, i han decidit de convocar eleccions. Jo no descarto també que hi hagi un altre component secundari, que és el càlcul aquell de dir, a veure si trigo molt i ens trobarem aquí amb el Carles Puigdemont de candidat de Junts i a veure què passarà. Doncs bueno, les convoquem...
Passa una cosa com Pedro Sánchez, no? Més o menys. Com Pedro Sánchez en les eleccions generals, recordem l'endemà de les municipals, convoca eleccions el 23 de juliol també de manera sobtada. Aragonès, bueno, és un cas com Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez buscarà salvar la presidència?
Però és que Pedro Sánchez va ser per uns mals resultats electorals,
per
no?
Això.
I va ser per revalidar confiança. En el cas de Pere Aragonès, ell no sap ara mateix quin els suports que té més enllà dels últims resultats o del que li puguin dir les enquestes internes del seu partit, però clar, és que tampoc jo no confiaria massa en les enquestes, perquè enguany al maig tindrem segurament actors nous, i això et pot desvirtuar totalment el que tu tinguessis calculat amb anterioritat. Tindrem la Sílvia Orriols, que segurament s'hi presentarà, i ja veurem si tot aquest moviment al seu voltant només és una bombolla de xarxes socials o té algun efecte realment a nivell d'escons. Veurem a veure si el PP puja tant com diuen, si Ciutadans acaba de desaparèixer, és que és tot molt...
Clara Ponsatí també amb Jordi Grau Pere estaríem preparant també una possible llista. El que sí que segur que no es presentaran és la llista cívica de l'ANC. Aquest mateix cap de setmana doncs es tombava la proposta també amb una votació molt ajustada. També l'ANC no reclama aquell compromís per fer efectiva la República Catalana, i aquí també està en joc la majoria independentista del Parlament.
El Grau Pere ja va tindre un revés amb l'Ajuntament, sí, de Barcelona.
Jo encara ara no m'acabo de creure que s'acabi presentant. Mira el que et dic. És que és tal com dius, l'Ajuntament de Barcelona es va presentar i semblava que allò seria... I va ser una castanya impressionant. I jo no sé si la situació ara és per anar... que vagin apareixent nous partits i noves plataformes i... Que vols que et digui? Per
no,
fer efectiva la independència.
Aquesta plataforma catalana, o com se'n digui, també, no? I aquesta...
Bueno, la Sílvia Orriol, l'Aliança
Catalana. L'Aliança Catalana.
L'Aliança Catalana.
Però jo me n'alegro que l'ANC...
Jo
a mi particularment, jo sempre he dit que no. Vull dir que són entitats, ell i Òmnium Cultural, han de ser... ells han de dominar la transversalitat al carrer.
Totalment d'acord. L'ANC, de fet, m'ha sorprès molt, sí, que gairebé el 50% havien votat de presentar-se. I que dius, mare meva, quin suïcidi com a entitat. Si una altra cosa, no, per partits polítics tenim per donar lletra.
Jo aquesta nova presidenta de l'ANC, vull dir, la coneixia com a tertuliana i no em semblava malament, però trobo que aquí, no sé, no...
No s'ha recuperat l'ANC des de...
No, jo em penso que no.
Des del 2017.
No.
Tothom, totes les enquestes donen per guanyador al PSC, Salvador Illa.
Bueno.
Són enquestes,
sí.
ja es veurà.
Jo les enquestes no... jo sempre m'he fet aquesta pregunta. Si no es deixessin fer enquestes, els resultats foren els mateixos?
Segurament variarien, no? Perquè les enquestes són eines,
sí,
que tenen...
Si vulguis o no, influeixen, no? Les coses...
Aquesta és la intenció. Són enquestes per influir.
Jo, per mi, no, i sobretot les que es fan a última hora, sobretot aquelles que es fan a última hora. Jo trobo que quan comencen la campanya electoral ja no s'haurien de deixar fer enquestes.
Perquè el que volen és mobilitzar o desmobilitzar el vot.
Més que mobilitzar, influir.
Sí, clar.
Influir amb el vot. O sigui, a mi per mobilitzar, hi ha moltes maneres de mobilitzar la gent. Aneu a votar, etc etc. Es pot dir de moltes maneres i es pot ser molt neutral, si es vol. Aquestes sí que se'n poden fer. Les institucionals ho trobaria molt bé. Ara, enquestes i tot això no. Això és igual com una altra cosa. I ara la millor potser me'n vaig, és igual. La jornada de reflexió. És una pantomima. La jornada de reflexió és una pantomima. La jornada de reflexió no s'hauria de parlar de polititzar. Llavors surten les fotos dels polítics anant a comprar amb les senyores, no sé què, es fan les fotos de no sé quan, i això surt el dia de les eleccions. Home, no. Vull dir, s'ha acabat. Allà on s'ha acabat la campanya, allí s'acaba de parlar de polítics. De polítics, no de política.
O no, o que ho treguin.
Exacte.
O que treguin el dia de la... Potser això també...
Exacte, o que treguin el dia de la reflexió.
Potser el dia de la reflexió és com una tradició que va quedar, no?, des del 78, 79, i ja no entré, però potser amb les xarxes socials, amb els diaris digitals, amb tota la informació que corre, doncs sí que és veritat que potser és una mica extemporani això d'un dia de reflexió. La gent ja... no necessita cap dia per reflexionar.
No
reflexionen en un dia normal.
I a més, de la forma que et diuen que van a buscar els indecisos.
Sí.
Jo això trobo una ofensa a la ciutadania. Hi ha molta gent que no li interessa dir el que votarà, però ho té clar. Però ho té clar. Vull dir, no hi ha indecisos. O sigui, ells entenen com a indecisos aquells que no estan adscrits en cap partit. No, senyor. Hi ha molta gent que ho té més clar, més que els del propi partit. Jo ho entenc així,
A partir d'aquí també veurem què passa, doncs, amb Carles Puigdemont. Encara no ha anunciat si es presentarà o no. Tot donen per fet que Carles Puigdemont serà candidat de Junts per Catalunya. Ho anunciarà aquest dijous. I a partir d'aquí, ell ho va dir, tot just a conèixer la convocatòria electoral, que ell vol ser el ple d'investidura. Veurem si com a diputat, veurem si com a candidat a la presidència, veurem si com a un simple espectador, perquè també hi ha l'opció que es presenti a les eleccions del Parlament Europeu. Recordem que Carles Puigdemont és eurodiputat.
Per això dic que les enquestes, que no podem, que ara és massa aviat per fer cas d'enquestes, per això parlàvem de la Sílvia Rols, parlem del paper de què farà Carles Puigdemont, si vindrà, si no vindrà, si es presentarà, si no es presentarà. Tu deies, les enquestes diuen que guanyarà Salvador Illa. Sí, és veritat que sembla que és això que diuen. Jo diria, si guanya, no guanyarà Salvador Illa, guanyarà Pedro Sánchez, perquè Salvador Illa té el carisma que té, és el d'una sípia, que vull dir que no té, que no dubto molt que ningú que cridi, que digui, ostres, votaré aquest home que s'explica tan bé, o que té aquesta simpatia, a veure, cadascú és com és. I això ja passava, no?, quan la gent anava a votar aquí, deien a les municipals o a la Generalitat, deien, vinga, votar a Felipe González.
Exacte, exacte.
I Felipe González, potser feia 10 anys que no s'hi presentava, i encara hi havia gent que deia, voto a Felipe González.
Doncs, això passava, sí.
Això passava.
Molta gent gran.
Oi que sí? I jo estic segur que molta gent que votarà a l'Illa votarà amb el cap pensant al Pedro Sánchez, a tot això que ha passat amb l'amnistia, bueno, que penso que és una persona que sap sobreviure a la política, Pedro Sánchez, i penso que és bastant més atractiu com a candidat que no Salvador Illa.
Se'n van sortir el juliol de l'any passat, en les eleccions generals va sumar un examen, tothom donava el fet que sumaven PP i Vox, no?, la majoria absoluta, finalment ho va aturar i ha aconseguit, doncs, tirar endavant de moment la legislatura.
Sempre se'n surt aquest home, no sé com ho fa.
Sí, déu-n'hi-do, i contra viento i marea, perquè escolta'm, los gerifaltes, hosti, és que jo, per l'amor de Déu, vull dir, a mi m'estranya com no Felipe González i Erres i tot això, que callin, per l'amor de Déu, que callin.
I tant.
Ja per acabar aquesta tertúlia, més participació, participació igual de les dues convocatòries del 2023 o menys?
Jo crec que igual, més o menys.
Més o menys.
Sí.
Més o menys. Jo em penso que sí. A salvo que no hi hagi alguna cosa, però jo no veig uns polítics que, capaços d'aixecar els ànims de la gent. Vull dir, no.
I per fer-vos-ho més difícil, més participació del sector constitucionalista o més participació del sector independentista?
Quan les aigües es calmen, que és el que sembla que ha passat, i que això també és un mèrit, per sort o per desgràcia, del Pedro Sánchez, de que, no sé, que ha aconseguit adormir a la situació que hi ha a política a Catalunya, jo penso que això afecta els dos actors. L'unionista, doncs, perquè ja veu que no perilla la seva concepció d'unitat d'Espanya, i els independentistes per emprenyament de dir no han fet res, no han fet l'independència que deien que farien, ens han deixat tirar, són uns traïdors, no sé què, tal, i que hi haurà gent que deixarà d'anar a votar tant d'una banda com de l'altra. Al final, allò que diuen, no?, que roda el, com allò, roda el món i torna al bord. Doncs al final, ja veuràs tu, com al final acabarem, si no ara, d'aquí 4 anys o d'avui, tindrem un Parlament que serà similar al que teníem als anys 80, canvies el nom de Convergència pel de Junts i tornarem a tenir un PSC fort, un Junts més o menys també fort i bueno, sempre, i tot allò de que, aquests partits més minoritaris, com podria ser la CUP o com podria ser per l'altra banda Vox, o tot això anirà o perdent pistonada o caient del Parlament, si és que al final.
Jo en aquest aspecte discrepo una miqueta de tu en quant a la gent que hagi perdut pistonada amb tot això. Jo crec que la gent, vull dir, a partir del 155, com és lògic i natural, vull dir, allí sí que es va quedar a casa. Mm-hmm. Perquè, home, a més, no hi va haver la suficient capacitat d'aglutinar tot això per part dels polítics d'aquí, sinó que, entre que els que van posar en presó, els altres que van anar a l'exili, una sèrie de coses, doncs la gent, escolta'm, s'ha anat quedant. I llavors, esclar, tornar a reorganitzar això i tirar la gent al carrer, ja veurem que, ja veiem com els 11 de setembre tampoc ja no són els que eren.
Ja, clar, ja sí.
Però vaja, jo em fa l'efecte, jo no ho sé el que pot passar, i tornem al tema de les eleccions i acabo, no sé el que pot passar, però que si es donés el cas d'un referèndum, ja veuríem el que passaria.
Sí, però és diferent, perquè jo no dic que la gent hagi perdut la ideologia,
no.
Però penso que sí que han perdut aquell incentiu d'anar a
votar, evident.
A veure, encara que només sigui a veure què passa, no?
Exacte.
A veure si aconseguim fer alguna
cosa. La gent necessita, sí, líders.
Clar,
i es van perdre en sec.
Sí, ja uns a la presó, és veritat, uns altres a l'exili. I...
vull dir, és normal.
Bueno, escolta, ho van fer molt bé.
Exacte, no.
I els altres, eh?
No, sí.
Ho van fer molt bé, van saber com fer-ho.
Sí.
Ja ho va dir la Soraya, això.
Soraya Sáenz.
Sí, allà ho va dir.
De Santa Maria i sí. Mariano Rajoy, ningú se'n recorda.
Sí, no,
ja d'aquests noms.
Que descabezaremos...
Juan Ignacio Zoido, eh?
I descabezaremos el independentismo i s'acabarà.
Juan Ignacio Zoido, eh? Són tres personatges que...
quedaran per la història
d'aquest país. Han desaparegut del mapa, però ja polític, i es dediquen, doncs, a altres feines. Jaume Pros, Francesc Manresa, tertúlia de març de La Veu del Carrer. Bona Setmana Santa. I segur que el mes d'abril i el mes de maig aquests temes estaran sobre la taula i anirem seguint la campanya, les campanyes electorals que ens venen. Recordem, 12 de maig, eleccions al Parlament de Catalunya, 9 de juny, eleccions al Parlament Europeu. Dues convocatòries.
Gràcies, seguim. I sobretot només una crida. Sisplau, participem en la Setmana Santa, la tenim aquí. És una tradició, per algú serà una tradició religiosa, pels altres
cultural.
Una tradició cultural, val la pena que ho conserguem. I sobretot la nostra. Vull dir que la de Valls té una personalitat molt acusada.
Sí, senyor. Tens el meu vot.
Molt bé, moltes doncs a vostès en la propera tertúlia de La Veu del Carrer, que ja serà el mes d'abril. Que passin un molt bon dia.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Adeu.